Què li portaran els Reis d'Orient al Sabadell?
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal? Com esteu? Dies d'espera impacient al centre d'esports. L'equip ja ha tornat a la feina, el mercat està obert i entre festius i torrons pel mig, la gent demana novetats. Novetats perquè ara mateix es veu lluny aquest objectiu de poder assolir l'ascens i en aquest sentit la direcció esportiva, és evident, també ho veu relativament així. Tant que ja hi ha diverses operacions en marxa i si bé és cert que de moment no se n'ha materialitzat cap, la sensació és que no es trigarà massa en haver-hi canvis a la plantilla. És obvi que en fan falta alguns. Hi haurà gent que potser amb un parell de retocs, més la recuperació dels lesionats, ho veuria suficient, i d'altres que farien un autèntic rentat de cara. Crec que tampoc ens hauríem de tornar bojos perquè tampoc es tracta de valorar només les últimes setmanes de competició. Fins fa poc, la nota de l'equip era molt bona i ara s'ha devaluat, i amb raó. Però, si va ser capaç d'oferir una versió més bona que l'última del 2024, per què no pensar, si és que el vestidor hi creuen, que això es pot recuperar? Divendres 3 de gener, tanquem setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui torna la Lliga a primera divisió, recupera el València-Madrid de la jornada 12 a les 9 de la nit amb un triomf. Els blancs serien líders provisionals. Comencen també els setzens de final de la Copa del Rei amb 3 partits a les 7 del vespre. Racing de Ferrol-Rayo, Granada-Getafe i Pontevedra-Mallorca. Fins dimarts s'estira aquesta ronda de la Copa. Avui també es completa la jornada de l'Eurolliga de bàsquet, entre altres a un quart de 9 París-Barça i a les 9 Madrid-Bayern. Jugat ahir, Baskonia va caure 7-3-7-5 contra l'Estrella Roja. El conjunt blaugrana al Barça, per cert, continua el serial Thomas Hertel, qui en principi hauria de tornar a les files barcelonistes. Després de la seva polèmica sortida del 2020, el base francès hauria de signar de nou amb els blaugrana per substituir la figura de Raúl Neto, ja desvinculat de l'equip, però atenció perquè les últimes informacions apuntaven que potser no seria així, tot i que Hertel ja es troba a Barcelona i aquesta operació ara mateix estaria paralitzada. I a la Lliga Endesa, encara parlem de bàsquet, triomf ahir del Manresa, 79-88, a la pista del Breogán. Som-hi amb el menú d'avui a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Veurem l'última hora del Sabadell i escoltarem una entrevista amb l'excompany del diari de Sabadell, Pere Figueres, ara ja jubilat. Bloc poliesportiu, avui veurem com ha anat l'estrena del Dakar amb Ivan Merichal i Sergi Giral i coneixerem a fons el nou president de la secció de futbol sala de l'Escola Pia.
La notícia curiosa.
Batalla campal entre l'UCAM Múrcia i el Real Múrcia en un partit benèfic. Tot va passar al final de la primera meitat en què l'àrbitre no va assenyalar una falta i tot plegat va acabar amb una baralla entre els dos equips saldada amb una expulsió per costat. Un amistós que havia de ser un dia bonic perquè els fons recaptats anaven a Càritas i evidentment va quedar ben tacat per aquest episodi.
De quin partit no estarem pendents?
Lliga Leumit d'Israel. A les dues del migdia, el Hapoel Kfar Saba visita el Maccabi Kabilio Jaffa.
I a les xarxes socials.
La Llanera Trail a Instagram dient que han fet història perquè han cobert les més de 1.000 inscripcions que hi havia. Això sí, per aquesta desena edició ja han dit que estiguem atents perquè pot haver-hi novetats. Dimarts a l'Hotel Suís us ho ampliarem. I també ens quedem amb un preciós escrit del nedador paralímpic Òscar Salguero. No el reproduirem tot perquè és força llarg i us convidem a visitar el seu perfil d'Instagram perquè realment val la pena, on explica que aquest any complirà el somni que tenia des de petit, ser metge i tot superant les adversitats i demostrant que amb una discapacitat també es pot aconseguir el que un es proposa si no es deixa de lluitar.
Avui celebra el seu aniversari
un futbolista sabadellenc Bufa Espelmes, Jordi Masip i dos exarlequinats també, Iago Indias i Juan Delgado.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i vuit del migdia, entrem en matèria a l'hotel suís d'avui divendres 3 de gener del 2025. El Sabadell, com us explicàvem ahir, ja és en marxa, després de donar per tancades les vacances, ahir primer entrenament de l'any, i avui doble sessió. Al matí l'equip ha treballat a Sant Oleguer i a la tarda ho farà a les instal·lacions d'Olímpia. Durant el cap de setmana també entrenarà i el dia de descans serà dilluns, dia de Reis, per ser després tornar a la feina amb la mirada posada al primer partit de la segona volta, que és el de diumenge de la setmana que ve a les 5 de la tarda a casa contra el Torrent. Veurem amb quin equip es presenta el centre d'esports, perquè hi ha un munt d'interrogants sobre la taula. A banda de la carpeta de la banqueta, que sembla que encara no estaria resolta del tot, estem pendents també de veure quan es produeix la primera sortida. Insistim, Alberto Trapero ho tindria fet amb el Recre, però encara, a hores d'ara, no s'ha signat res. I Juanma García, que té ofertes de València i de Lleida, és l'altre jugador clarament situat en aquesta rampa de sortida, però tots dos segueixen vinculats al Sabadell i ahir van treballar amb normalitat amb la resta del grup, igual que, per exemple, Carlos Pérez, qui també podria marxar en aquest mercat d'hivern, que està obert oficialment des d'ahir. D'altra banda, la nota positiva del dia d'ahir va ser la presència amb el grup de Ryan Bakayoko, que dels lesionats sembla que serà el primer a tornar. Veurem si pel dia del Torrent, però sembla més probable que la reaparició del punta pugui ser uns dies després, ja a la Copa Catalunya a l'Olímpic de Terrassa. Més de 3 mesos fa que el francès es va trencar. Per la resta, Urri i José Ortega van treballar al marge, així que encara els pot quedar una mica més per tornar, mentre que Ton Ripoll ni tan sols va trepitjar camp. Serà qüestió de veure com evolucionen aquests dies per saber quan poden tornar uns i altres i també serà qüestió d'estar atents a com es desenvolupa el mercat i si hi ha alguna incorporació matinera. En aquest sentit, el nom que sona amb més força hores d'ara i que ja n'informàvem ahir és el de Juan Carlos Lázaro Kaiser, defensa central del Torrent. I qui sap si Kaiser, un imprescindible en els esquemes taronja, vestirà la samarreta local o la visitant d'aquí a 9 dies a la nova Creu Alta. A més, amb Juanma García a prop de marxar, la intenció és que també arribi algú que pugui actuar tant a la posició de central com del lateral esquerre per complementar la figura de Pau Fernández. S'està mirant també fitxar un home de banda esquerra i un davanter. I un jugador que podria interessar al centre d'esports que respongui a aquest darrer perfil és Marcos Méndez, actualment a les files de l'Hèrcules de Primera Federació. El punta de Guinea-Bissau, és cert, no ha gaudit de gaires minuts durant aquesta primera volta de competició. Per últim, una hipotètica cinquena incorporació, i us ho explicàvem ahir també de la mà del Sergi Garcés, aniria destinada a una fitxa sub-23 d'un jugador interior. El marge per tot plegat, per tot això, per fer totes aquestes incorporacions, recordem, és fins al 3 de febrer, el dia que es tanca el mercat. Per tant, molt i molt de temps per parlar-ne durant les pròximes setmanes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I aquest 2024, que ja han deixat enrere, ha estat l'últim any en la carrera professional del Pere Figueres, el nostre company del diari de Sabadell, que fa unes setmanetes es va jubilar després de 43 anys exercint. Ho va fer just després d'una ocasió especial, el derbi Sabadell-Terrassa del passat 8 de desembre, i abans del partit, si us recordeu, va rebre un sentit homenatge sobre la gespa de la nova Creu Alta. Bé, doncs uns dies després el vam tenir a Ràdio Sabadell, al Fils de Ciutat, per xerrar tranquil·lament amb ell i fer un repàs de la seva trajectòria. Avui aprofitem per recuperar aquí a l'Hotel Suís aquesta conversa del Pau Vituri amb el Pere Figueres.
Pels amants de l'estadística i les curiositats, el primer partit que va cobrir com a periodista el nostre pròxim protagonista va ser un empat sense gols del Centre d'Esports Sabadell davant l'antic Almeria. I l'últim, aquest passat diumenge, un altre 0-0, però a més amb l'afegit de ser un derbi davant el Terrassa. Després de 43 anys i 2 mesos de carrera professional dedicada a aquest ofici, i més concretament al diari de Sabadell, ha arribat un moment esperat, com és el de la jubilació. I el comiat, penso, ens ho dirà ell, que ha estat a l'alçada. Homenatge aquest mateix diumenge per part del Sabadell davant de més de 9.000 persones amb una samarreta i el número 43 en honor als anys de trajectòria. Homenatge dilluns per part dels seus companys de redacció i en l'edició del dimarts un especial, molt especial, valgui la redundància, de quatre pàgines. Pere Figueres, què tal? Benvingut aquí a Ràdio Sabadell.
Hola, què tal?
Gairebé ni fèiem broma abans d'entrar que ni t'hem deixat assegurir aquestes primeres hores de jubilació. Com estàs? Com va tot?
Home, doncs sí, són les primeres hores, sensacions una mica contraposades, no? Perquè estàs tan acostumat a anar a la redacció i cobrir doncs les activitats que hi ha aquell dia, però com que això ja estava molt assumit també des de fa temps, doncs la veritat és que també no hi ha hagut una sorpresa molt gran, no?
Un s'ha anat preparant allò al terreny, a poc a poc mentalment, no?
Exacte. A més, veníem també d'aquestes dues jornades que tu has comentat, la de la Creu Alta, que, home, pots intuir alguna cosa, però sempre hi ha alguns instigadors que ho han portat molt bé d'amagat, i la veritat és que va ser una sorpresa molt agradable. Ahir també, la redacció, i sobretot aquest especial doncs, que han col·laborat doncs, moltes persones, entre les quals doncs, el mateix Sergi Garcés, i molt agraït, no? I aquest moment només puc donar gràcies a tothom, i moltes trucades, missatges, vull dir, és una cosa que també es podia esperar, però bueno, potser ha superat una mica les expectatives. No?
Sí, no sé si on li agrada estar molt o poc en el focus, en el centre d'atenció, però amb aquella sensació d'haver estat un comiat rodó.
Sí, totalment. Jo, de veritat que jo penso que ha estat superior, o sigui, el que podia imaginar, no? Sí, és cert que quan es va plantejar el tema de la jubilació, i ara ja també es pot comentar perquè ho he comentat moltes vegades, vaig mirar el calendari i hagués pogut ser abans o després, i quan vaig veure el Sabadell-Terrassa, doncs vaig pensar, home, ja no preveient que hi pogués haver tanta gent, perquè això jo tampoc m'ho pensava, però vaig pensar que com a mínim era un partit una mica més, entre cometes, més digne per acabar una carrera que no, per exemple, el camp de la Penya Deportiva, en tots els respectes pel conjunt eivissenc.
Tot i que hauria estat un bon comiat pel que sí. Fa al que va passar allà. Sí que hagués estat un comiat recordat, ni que sigui per les dues expulsions...
Home, això sí, recordat, però jo no hagués saltat al camp, això segur.
Dit això, Pere, un d'aquests dies hi pensa molt o poc en aquestes quatre dècades de trajectòria. Clar, quan s'acosta aquest final professional... Venen més records al cap o no?
Pràcticament fins al final. El que sí, per exemple, això que has comentat del primer partit, això és una mica com el jugador que debuta a primera o és internacional i recorda el seu primer partit, no? Aquesta crònica, bé, més que crònica, eren vestidors, tot sigui dit. Però aquella època començaves així, no? I recordo aquella setmana, que era un partit a més intersemanal, Sabadell-Almeria, com has comentat, i sí que ara dius, ostres, 43 anys enrere, no? Però aquell moment el recordes com un debut, una cosa que comences, i ara, al final, doncs, és que tampoc te n'adones. Van passant els anys, temporades, i no tens temps gairebé de pensar quants partits, ni ho he comptat, quants partits o quantes cròniques haurà superat el miler, suposo, però és que ni ho he comptat.
Això, feina pel Miguel Ángel Rodríguez,
sí,
un dia
sí.
L'estadístic del Sabadell, que si un dia té temps lliure et fa el llistat ràpid i et diu, Pere, han estat... X número de cròniques. Dit això, vaig una mica als orígens, no? Pere, parlaves d'aquests vestidors de l'any 81. Com va sorgir aquesta oportunitat? Com et vas encaminar? Com vas acabar, no?, en el món del periodisme?
Bé, de fet vaig començar... Clar, és que estem parlant de 43, però ja anteriorment tothom m'ha fet que si col·laboracions, allò que es comença d'aquesta manera amb aquest món, no? I recordo que les primeres cròniques van ser de hoquei sobre patins, quan el Sabadell estava lluitant per pujar, i de fet va pujar a primera divisió, la màxima categoria d'aquell moment. Recordo que m'ho anaves a fer el hoquei, feies la crònica abans de dinar, la portaves a casa del cap d'esports del diari Sabadell, que era el senyor Joaquim Fiter, un gran mestre també, la deixaves allà a la bústia i t'anaves a la Creu Alta a veure el Sabadell, no? I així una mica es va començar amb la seva relació amb ell, i després ja va començar... Clar, jo sempre tenia els esports al cap. Sí que és cert que al començament una mica fas una mica de tot, amb una redacció, i no tot eren esports. Però a poc també es va fer com una espècie de... cada dilluns es feia com un diari especial esportiu que va ser l'any 81, que va durar 3 mesos només, però després ja es va adaptar a la crònica dels dimarts i tot això. I aquí va ser el començament. Anava compaginant les dues coses fins que ja una vegada comences fent vestidors, ja després cada partit ja es fas els vestidors.
Entres allà a la roda. Dit això, també, potser és una pregunta molt, molt fàcil, molt recurrent, però era cap a on el Pere Figueres de jove volia encaminar la seva trajectòria?
Sí, sí. Ja, no sé, allò que es diu a vegades que un neix amb alguna virtut o amb alguna facultat diferent, pues en aquest cas jo des de ben petit és que pràcticament escrivia les meves pròpies cròniques de partits que jugàvem al Col·legi dels Maristes contra la classe B, l'A contra la B, i jo feia ja una crònica d'aquell partit. Vull dir que això ja ho portaves a la sang, no? I també hi ha una anècdota que també a vegades he desvetllat entre els amics, que en un moment donat vaig fer unes oposicions a l'Ajuntament per ser funcionari, les vaig aprovar i aquell moment havia de decidir si anava a l'Ajuntament, que teòricament era una plaça fixa, o acceptava el rol de col·laborador del diari Sabadell. En aquell moment va poder més la vocació, perquè estava estudiant i tal, tot i algun repriment de familiar que no ho van entendre gaire, però es va imposar, diguem-ne, el cor que potser el cap.
Vas triar potser el camí més difícil, el que feia corbes, sí, sí. Abans que l'autopista. Sí. Sense cap mena de dubte. Parlaves abans, Pere, de la figura del Joaquim Fiter. Ha estat el gran mestre, el gran referent que vas tenir en aquells inicis, en aquella...
Sí, sí, sens dubte, perquè en aquell moment esports era ell, també hi havia Josep Gisbert, que precisament feia els esports aquell moment, i després el va fitxar a l'avantguàrdia i va quedar una mica, doncs, una vacant, aviam qui ho feia, i ja va ser quan ja em vaig enganxar directament als esports, i amb ell també vaig començar una mica a conèixer el tema dels desplaçaments, perquè això ha sigut una tònica del diari que s'ha mantingut fins ara, i allò que comences amb ell a fer algun desplaçament, acompanyant-lo, ell va anar veient que més o menys, doncs, em movia bastant bé, i això de fer els desplaçaments, jo dic que sempre començo el 89-90 de fer-los tots, però anteriorment ja de manera puntual ja en feia bastants.
Uh-huh. Això dels desplaçaments també pot semblar molt, molt natural, però a nivell familiar suposo que és una cosa que s'ha d'entendre, s'ha de viure. El fet d'estar cada 15 dies fora de casa, això a casa s'ha de poder entendre també, no?
Home, ja, la meva dona potser s'ha endut una de les alegries d'haver-me jubilat és aquesta, no? Però ella ja ho sabia des del principi, que era així. De fet, tampoc es pot amagar que abans de fer els partits, o sigui, com a professional, també ja anava a veure els partits. Evidentment que no anava a fora de casa gairebé a cap, no? Però ella ja des del principi que ho va entendre així, i és adaptar-te, i una mica, doncs, ha sigut la tònica de tots aquests anys, no?
Per cert, ara que parlàvem del Joaquim Fiter, ell va deixar aquell llegat en forma d'enciclopèdia del Centre d'Esport Sabadell, el club de mi vida, el club de la meva vida. Pel cap del Pere Figueres, ha passat la idea pel cap, la idea de poder també plasmar totes aquestes cròniques, tot aquest coneixement, tota aquesta memòria, aquest record del Sabadell també en un llibre, o què?
Sí, és una idea que està ja fa temps al cap, però havia d'arribar primer el pas de la jubilació, perquè és molt difícil de combinar les dues coses, voler fer un llibre i estar amb l'actualitat, el dia a dia, desplaçaments. Ara que ja s'ha produït, sí, és una opció que, bueno, una opció que ja estava estudiada. El dubte és si començarem a fer-lo des de la temporada que ell va acabar, o potser recopilarem anys anteriors amb un angle diferent. L'estil també segurament serà diferent, perquè també ha canviat una mica els temps. Com tu deies, és el llibre del Fiter gairebé és com una enciclopèdia. El consultem tots perquè sempre busquem alguna dada, alguna cosa, i potser ara la idea seria fer una mica més, ja que tenim molta experiència en tema d'anècdotes, de viatges, de coses que han anat passant durant aquest temps, sí que potser l'època que va venir després del 93... no va ser massa agraciada esportivament,
no.
Però d'anècdotes i de coses sempre han passat. Vull dir que anirà més amb aquest estil, sense oblidar, doncs, dades i números.
Doncs sempre és una molt bona notícia al final que hi hagi bibliografia referent al Centre d'Esport Sabadell, ara que hi havia el derbi contra el Terrassa també. Qui no ha anat a mirar aquests dies a veure les cròniques del Joaquim Fiter de la temporada 77-78, per exemple, amb aquell 4-3 de la primera jornada. Dit això, Pere, són 43 anys al diari de Sabadell, però clar, són 43 anys seguint al Centre d'Esport Sabadell. Per tant, entenc que genera una vinculació molt forta, més enllà d'aquesta relació periodista-seguidor del club, no?
Sí, home, esclar, els que em coneixen ja ho saben, que el cor arrequinat es té des del principi. Després s'ha donat aquesta coincidència de fer el tema, s'ha juntat amb el tema professional. Crec que s'ha separat bé, vull dir, no... inclús els que fem la informació local, que a vegades ens acusen allò de barrer per a casa, que es diu, no? Però jo crec que a vegades també som més crítics perquè coneixem el tema i volem que el club vagi bé, i a vegades s'ha de ser una mica més crític. Però jo crec que s'ha compaginat bé les dues coses, i és evident que el Sabadell sempre formarà part de la meva vida, i ja puc avançar que diumenge, si no passa res, estarem a premiar de dalt, veient el Sabadell, però, evidentment, des d'una altra visió molt diferent, i també que també poder ja també volia també experimentar-la, no? Després de tants anys d'estar a l'altre cantó.
De no haver de tenir ara un portàtil al davant,
correcte,
i haver
correcte.
De fer una crònica o una càmera de fotos i fer fotografies. Parlaves que creus que s'ha separat bé el periodista de l'aficionat. És difícil? És una feina difícil per gent que cobrim el periodisme local, que estem tan vinculats, en aquest cas, a un club de futbol com és el Centre d'Esport Sabadell? Crec que és una de les coses més difícils de la nostra professió a dia d'avui?
Fàcil no és, perquè estàs en contacte diari amb les persones del club, amb els jugadors. Això no passa, per exemple, quan amb un mitjà, doncs, amb una emissora o amb una ràdio, doncs, nacional, que allà es barreja la gent, un parla un dia, l'altre parla l'altre, un va en una roda de premsa. Aquí sempre són les mateixes cares, la mateixa gent, i has de mantenir, doncs, una distància, però al mateix temps has d'estar proper també. I ja et dic, jo crec que amb això hem sigut bastant honestos, dient la veritat, però a vegades, doncs, lògicament, si hi ha alguna situació polèmica, alguna situació d'aquesta, sempre es té tendència una mica potser escoltar més la versió del club que el que pugui venir de fora, no?
Uh-huh. A tot això, Pere, clar, són 4 dècades en les quals el Sabadell ha passat pràcticament de tot. Has vist el Sabadell al cel, tocar el cel de primera divisió per última vegada en la seva història, esperem que no sigui l'última, uh-huh, i que hi vinguin més, però també l'has vist baixar als inferns, el Sabadell. Què t'ha copsat més, els millors moments del club o els moments més foscos?
Bé, és clar, és que el fer-ho també, aquí també es barrejava, doncs, el tema cor i el tema professional. Home, és clar, un ascens a primera divisió, com va ser el famós partit contra l'Atlético Madrileño, sempre es recorda d'una manera molt especial. I quan tu deies els inferns, doncs, clar, hi han descensos, aquest últim, per exemple, de Lugo, jo crec que va ser un dels més traumàtics per tot com va anar, com es va rodejar la temporada, tots els problemes que hi va haver. Però, en general, jo crec que sempre la part positiva sempre està per sobre de la negativa, no? I els records sempre han de ser, doncs, el dia de Binéfer, el dia del Madrileño, i molt especialment ja la part més recent, doncs, home, podríem dir Eibar i Marbella, que crec que mereixeria un capítol a part en aquest llibre, eh?
Doncs aquí tindràs alguns col·laboradors també que segur que volen participar d'aquell episodi, d'aquell llibre, en aquest cas referent al capítol de l'ascens de Marbella, l'últim a segona divisió. Si t'has de quedar en algun moment, Pere, també una molt típica, molt tòpica, seria aquest o seria un altre moment o què?
És que és molt difícil perquè, per exemple, el primer ascens del Sabadell, que el vaig viure com a aficionat, va ser contra l'Olímpic de Xàtiva, de tercera, segona divisió, la segona A, podríem dir. Aquell el vius d'una manera quasi com un nen, com un adolescent, perquè em sembla que tenia 15 anys. Aquell ho recordes molt especialment. Un moment, clar, ja et dic, els ascensos sempre es recorden molt especialment, però, per exemple, un partit que va ser molt impactant per mi, almenys, perquè aquell moment va ser una cosa que estava fora de tota normalitat, va ser el famós partit d'Eibar, però no el de l'ascens, sinó el de la bomba de ETA, uh-huh, que va ser semblant al que va passar aquí abans del partit amb el Màlaga, però, clar, ho vius a fora, veus el que va passar minuts abans d'entrar a l'expedició del Sabadell. Alguna vegada ho he explicat, que vaig veure la cara d'alguns jugadors que estaven blancs com la paret, perquè, de fet, l'autobús va passar minuts abans en solitari, sense l'escolta policial, que és la que va rebre l'impacte, i el partit es va jugar. Es va jugar en unes condicions que dius, ara segur que no jugaria, però va ser un partit que, a més, el vam recordar perquè no va haver cap problema, màxima esportivitat, va ser un bon partit, vull dir que per l'impacte és un dels partits que jo recordo més, i a més, aquella època, esclar, tu tampoc et podies comunicar amb la família i dir, no hi havia mòbils, tothom va optar per esperar que s'acabés el partit i després poder trobar alguna manera de comunicar, no? I, no sé, també hi ha temporades que no s'ha pujat ni evidentment s'ha baixat, però per bon futbol jo recordo una molt especial de Lluís Pujol, 89-90, que va fer el Sabadell una primera volta espectacular a segona A. A més, a la Copa del Rei es va carregar equips de primera divisió, com el Osasuna, el Sevilla. És una de les vegades que més hem gaudit veient futbol. Cert que després la segona volta no va produir-se l'ascens, que semblava que podia anar, però no va arribar a ser.
Parlaves abans, Pere, de com es deixaven les cròniques en el seu dia, la bústia del Joaquim Fiter. Com t'havies de buscar la vida per comunicar-te amb la família quan havia passat un succés com el de la bomba d'ETA. Realment, la professió ha canviat molt en aquestes quatre dècades. Passem de màquines d'escriure a xarxes socials, no?
És que és això. Pràcticament ahir, quan m'acomiadaven els companys de la redacció amb alguna foto que veien allà una màquina d'escriure, doncs jo els deia això. Vam començar amb això i hem acabat fent vídeos a Instagram. Vull dir que ens hem adaptat a les circumstàncies, i és cert que durant aquests anys trobar a vegades un telèfon, un simple telèfon, era or. I a vegades, doncs, hi ha una anècdota a l'ascens de Binèfar. Aquell moment jo era corresponsal del Mundo Deportivo i em van demanar fer els vestidors d'aquell partit de l'ascens. I ja sabíem que hi havia una casa, un particular, que podríem dir que llogava el telèfon. Te tenien molt bé, inclús preparaven cafè i tal, però havies de pagar 200 o 300 pessetes, però que les pagaves a gust perquè tenies un telèfon i ja sabies que podies anar allà, i aquella setmana ja havíem contactat amb aquella gent i tal. Vull dir que ha canviat tant que... O Camp del Sestao, jo al Camp del Sestao he arribat a veure les alineacions que es feien amb el paper aquell que es copiaven, no? Vull dir, era un sistema totalment de carbó, les famoses còpies de carbó, que amb una còpia ja n'hi havia prou, semblava.
Jo això particularment no,
no, no, vist,
jo
no ho he vist, però...
Em vaig quedar amb la màquina. La màquina d'escriure encara la vaig tocar.
Encara
sí, sí. Però això sí que no, sí, sí. Però realment ha canviat molt. Ha canviat molt també el diari de Sabadell, el teu mitjà de comunicació. Realment el 2018 va patir aquesta... Va haver-hi aquesta transformació, va haver-hi aquest canvi de capçalera, canvi d'editor, de direcció. És també un dels moments clau d'aquests últims anys de la carrera del Pere Figueres, en el sentit de dir que aquell diari es va transformar realment respecte al diari que coneixíem, no?, en els últims anys.
Sí, home, totalment. Clar, quan el diari anterior, podem dir, va tancar, allò també va ser un moment complicat, perquè en aquell instant, aquells mesos, tampoc sabíem, hi havia molta incertesa, no es coneixia què podia passar... Però després va aparèixer aquesta opció, i aquí jo sempre ho he dit, no? He estat molt agraït a l'editor Marc Basté per donar l'oportunitat, i des d'un primer moment vaig veure que ens havíem d'adaptar a una altra nova situació, i molt content perquè hem conegut, doncs, noves fórmules, un disseny per mi espectacular, que és una mica el que ha fet canviar el diari aquests últims anys, l'estil, el disseny, digui-li com vulguis, i jo crec que s'ha tornat un diari modern, atractiu, i ara, evidentment, com tu comentes, t'has d'adaptar, doncs, a tota la tecnologia i tot això, doncs, ja a partir d'ara ja ho deixem una mica de banda, però d'alguna manera ja crec que estàs ja vinculat per sempre, doncs, no ja només a la xarxa, sinó que t'entren ganes, no?, de fer algun vídeo, de fer alguna cosa que abans era totalment impensable, no?
Ara, però, és el problema d'uns altres, això.
Ara,
el que ha de venir després,
ara sí.
En el futur serà un problema d'uns altres. Clar, ara, per anar acabant també, Pere, la pregunta del milió. A partir d'ara, què? A nivell personal, un gestiona el temps com... Segur que té el que dèiem, el llibre, més temps per la família, més temps per fer esport, etc. al cap. Però clar, ara el Sabadell s'ha de viure d'una manera diferent, ho deies tu. Ara toca anar què, a l'estadi, a tribuna? Tocarà ocupar el seient allà?
Home, jo tinc el carnet de soci preferent. Vull dir, jo crec que tornaré allà. De fet, quan estava encara al diari, alguns a les últimes temporades anava allà i feia la crònica, perquè clar, com que no es feia a les xarxes,
no hi havia web encara,
la
no?
web encara estava molt d'allò, molt començament. Jo crec que acabarem anant allà, no vol dir que algun partit es visqui doncs des de tribuna, perquè sempre vols mantenir una mica el contacte, i tampoc vull perdre la connexió doncs amb el món esportiu de Sabadell, no? A través del Penalón, amb entitats doncs que també ja m'han comentat que si farem no sé què, un aniversari o preparem algun acte, vull dir, jo estic obert totalment a poder participar, a col·laborar, perquè és el que m'ha agradat més fer, i jo crec que això es mantindrà, a part de intentar practicar potser més esport, més activitats que fins ara doncs quedaven molt reduïdes a un horari. No?
Bé, al final hem vist, hi ha molts casos en aquesta ciutat, actualment el president del Penaldón, el Josep Massip, el Martí Sala, figures veteranes del nostre esport local que al final continuen vinculats. Si un vol seguir vinculat, segueix vinculat a l'esport sabadellenc, que sempre té les portes obertes. L'última, Pere, com a aficionat i no com a periodista, el Sabadell què, ens farà patir aquest any o no? Ens farà gaudir, al final.
Home, és una bona pregunta, perquè arriba un moment que et dona la sensació, crec que coincidíem ahir tots en dir això del got ple i el got, bueno, mig buit. Si ens aferrem a la classificació, jo crec que això tapa una mica algunes carències i no serà gens fàcil, i ens haurem d'esperar una mica aquest mercat d'hivern, que penso que pot ser una mica mogut per acabar d'afinar amb algunes posicions. És importantíssim quedar primer. El play-off seria un... Home, si no queda més remei, millor, evidentment, però és una loteria que no voldria entrar, i menys en aquesta categoria i els possibles camps que et podrien tocar. Per tant, vull ser optimista, perquè he vist l'equip bastant sòlid, però crec que falta alguna peça, sobretot en la zona ofensiva, per acabar d'apuntalar, i que la segona volta no tinguem d'estar pendents de tants resultats per mantenir-nos a dalt.
Doncs tant de bo aquesta temporada 2024-2025, l'última del Pere Figueres com a cronista, com a periodista del Diari de Sabadell, també sigui recordada com la de l'ascens del Sabadell o el retorn del Sabadell a la Primera Federació. Pere, ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí a Ràdio Sabadell. Moltes felicitats, ja no només de part meva, sinó de part de tots els professionals, com el Roger Manet, que tenim el control per aquestes quatre dècades al servei de l'esport sabadellenc, perquè figures com tu fan molta falta. I ara, res, a gaudir de la vida. Gràcies, Pere, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra, amb transport per a materials voluminosos, o recull-la en 2 hores a qualsevol magatzem, per fer-te el dia més fàcil. On compren els professionals. Obramat.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la gana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
أنا حاليا على الدراجة رقم 138 الفريق كاساس كيوب أرتا بروز رالي المتسابق إيفان مارشل ريزينا من إسبانيا يستعد
Aquesta passada matinada ha arrencat a Abisha, a l'Aràbia Saudita, la 47a edició del Dakar, amb la participació, com us dèiem ahir, de dos representants de Sabadell. Oriol Ferran, bon dia.
Bon dia, Sergi.
De fet, això que escoltàvem fa un moment és la presentació d'un d'ells abans de sortir.
Així és, el tall que hem sentit era la presentació del pilot de motos Ivan Merichal, instants abans d'arrencar l'etapa pròleg que s'ha disputat avui. De 79 quilòmetres amb 29 de cronometrats, aquesta primera aproximació al terreny ha tingut la sortida i arribada a Abisha. Merichal, que ha fet el 90è millor temps a la seva categoria, l'R2, passant per meta als 24 minuts i 42 segons, ha arribat a 7 minuts i 39 segons més tard que el jove de només 19 anys de la Garriga, Edgar Canet, un dels noms a tenir en compte en aquesta edició del rally. A la general, el pilot sabadellenc es troba a la posició 111. Merichal explicava a través d'una història al seu perfil d'Instagram com se sentia al moment de l'arribada.
Però la terminada, un poquito más lento de lo que me hubiera gustado, porque me he encontrado bastante polvo. Me han pasado dos pilotos como un rayo, bastante al principio. Y luego yo he pasado otros dos. Entonces nada, me he comido el polvo de cuatro pilotos. Pero bueno, sin incidentes. Lo he dado todo, así que muy contento, nervios fuera. Y a la llegada veo que tengo el sexto tiempo, salí séptimo, así que por lo menos no estoy último. Ja, seguimos.
Bé, doncs dia molt especial per Merichal, que al final debutava en un Dakar. Això pel que fa al primer dels dos representants de Sabadell, Oriol, i l'altre, Sergi Giral, què?
Per la seva banda, com dius, el copilot de cotxes clàssics que guia Lluís Pedrals a bord d'aquest Mercedes Classe G es troba encara disputant l'etapa pròleg d'avui. En la categoria de cotxes clàssics, al contrari que les motos, l'etapa és de 190 km amb 59 de cronòmetres i per això encara no ha finalitzat. Ahir, Pedrals i Giralt van realitzar el que s'anomena una etapa test per comprovar que el cotxe i els aparells de navegació funcionen a la perfecció i aquesta era la valoració que en feien.
Hem tingut la tatanam del dia de navegació, un navigation test amb molts canvis de graus i de trajectòria que ens ha anat bé, jo penso que ens ha anat molt bé. Estic content perquè aquests dos anys que he estat parat me'n recordo perfectament del que s'ha de fer. I res, anant molt bé pel cotxe també, que avui també teníem una prova de foc pel cotxe. I res, ara cap a passar les verificacions i acabar de posar el cotxe per demà, que demà tenim el pròleg i decidir quina mitja agafem.
Demà dissabte arrenca la cursa com a tal amb la primera etapa llarga. També amb sortida i arribada a Abisha, la de demà serà de 413 quilòmetres cronometrats i servirà com a avançada de l'etapa cronometrada de 48 hores que es disputarà diumenge i dilluns. En aquesta crono especial, els pilots hauran de recórrer gairebé 1.000 quilòmetres i acampar al desert, en zones habilitades i marcades, això sí, per poder dormir i continuar amb l'etapa l'endemà al matí.
Déu-n'hi-do, la duresa d'aquest Dakar, dimarts 7 de gener, per tant, aquí a l'Hotel Suís, actualització de com han anat totes aquestes jornades, tant per Merichal com per Giral. Gràcies, Oriol!
Que vagi bé!
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Avui dediquem un bon espai a la secció de futbol sala de l'Escola Pia des de fa uns mesos, que ja no va junta directiva a Can Colapi fins fa poc, i teníem el Jordi Graell i el seu cercle de confiança al capdavant de la secció, i ara qui ostenta el càrrec de president és el Xavi Pinosa, aquí tenim amb nosaltres avui. Què tal, Xavi? Bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, valoració d'aquestes primeres setmanes o mesos, perquè esteu vosaltres des del mes de setembre, si no em dius el contrari.
Correcte. Nosaltres vam arribar al mes de setembre i bé, primer, abans de tot, deixa'm que et doni les gràcies per fer ressò de l'Escola Pia i del que fem i que volem fer, perquè crec que és important per la ciutat, no? Al final som pocs i més val que ens puguem explicar i puguem explicar doncs, quins són els nostres projectes. Val? Nosaltres vam començar al setembre, com bé dius, i portem poc temps, però això sí, hem entrat un grup de persones dins la Junta amb moltes ganes de fer coses i per tant, doncs, portem poc temps, però sí que tenim moltes idees i molt projecte per endavant.
Dèiem ara que estava doncs això, el Jordi Graell com a president dels últims anys. Què tal aquest relleu? Sense sobresalts, ha anat tot de forma natural, per dir-ho així?
Sí, sí, perfecte. La veritat és que la Junta sortint ens ha fet un traspàs perfecte, molt ben fet. Portaven molts anys al capdavant i se'ls ha d'agrair que, perquè això és una tasca completament altruista i que portaven doncs, ja molt temps fent-la i requerien d'un relleu i un grup de pares ens hi hem proposat.
I aquest grup de pares que us heu postulat ara per encapçalar la secció, veniu amb idees, per dir-ho així, trencadores, innovadores, amb ganes de fer coses noves, o allò, mantenir una mica la línia continuista? No sé, amb quines intencions veniu?
Bé, doncs, primer de tot és... a l'escola Pia s'han fet moltes coses molt ben fetes, val? I això ja és un club que porta més de 40 anys funcionant, i per tant, doncs, hi ha molt treball fet, molt camí fet, i per tant tot allò que hem vist i detectem que és positiu, doncs línia continuista absolutament. Per altra banda, també veiem que hi ha moltes oportunitats que volem aprofitar, i per tant doncs també hi haurà canvis i novetats.
En aquest sentit, alguna coseta així que vulguis destacar?
Bé, principalment nosaltres volem enfocar el nostre projecte en tres grans pilars, val? D'una banda és en una formació integral, d'acord? És a dir, per ajudar els jugadors. Al final la Pia és una escola que es nodreix de l'escola principalment, i el que volem és que aquests jugadors i jugadores que tenim a casa, doncs els puguem oferir una formació més enllà de la pista, és a dir, que serveixin molt per la pista, però que també els serveixi una mica pel dia de demà, val? Per tant, un primer pilar fonamental de formació integral. Un segon pilar d'obertura i participació, és a dir, volem que tothom qui estima la Pia doncs pugui col·laborar, tingui veu, pugui explicar què pensa, què vol fer. De fet, estem llançant enquestes i volem fer-ho bastant participatiu, donat que la idiosincràsia del club. I per últim et diria també que hi ha un apartat molt de doncs més d'innovació i digitalització, d'acord, de l'entitat, d'acord? Crec que venen uns anys doncs en els quals hem de ser molt àgils i els que ens hi podem dedicar una mica del nostre temps, que ara en parlaré, si vols, una mica d'això, doncs puguem dedicar temps a les coses que porten més valor, no? I no tant potser a les tasques més mundanes, que també s'han de fer i són imprescindibles, però si les digitalitzem, doncs anirem una mica millor.
Podem aprofundir-hi aquí, amb el tema aquest de la digitalització?
Bé, pràcticament és perquè nosaltres, quan hem entrat, sí que hem detectat, doncs, per exemple, hi ha un canvi important que hem anunciat fa molt poc, i és que teníem un director esportiu, que és el Santi Sardà, que també doncs, ha complert una etapa, i ara volem fer canvis en l'organigrama també, d'acord? El Santi és una persona la qual ens ha demostrat amb el poc temps que hi som que ha fet l'impossible per tirar endavant aquest club, d'acord? És una persona sobre la qual doncs, el club s'hi ha recolzat moltíssim, i és gràcies a ell doncs, que els darrers anys el club ha anat funcionant i molt bé, no? Amb moltes àrees de millora, com sempre passa, no? I per això doncs, venim Sàvia Nova a intentar aportar-hi la nostra, no? Llavors, en el dia a dia de l'entitat hi ha moltes petites cosetes que s'emporten el temps de valor d'aquestes persones que en realitat doncs, podrien estar oferint més valor del que poden oferir si estem parlant doncs, de la gestió molt, molt administrativa de l'entitat, no? Nosaltres li fem un enfoc un punt diferent. Per dir-te, nosaltres, de les primeres coses que detectem, com a pare fins i tot de jugadors que tinguen a l'entitat, i com a membre de la Junta, amb tots els meus companys, és que l'Escola Pia és una entitat amb un teixit, amb una comunitat amb moltíssim de talent, d'acord? Tant dins com a fora de la pista. Tant els jugadors com a pares que tenen doncs, carreres brillants, excel·lents, que s'han volgut sumar una mica al projecte per estimació a l'entitat, bàsicament, eh? I volem aprofitar això en el bon sentit. És a dir, totes aquelles experiències que sumen, doncs les volem aglutinar i que entre tots doncs puguem portar la Pia a un altre nivell.
T'entenc, aleshores, de totes aquestes paraules, que hi ha relleu en aquesta direcció esportiva pel que fa a la figura del Santi Sardà, que al final, sobretot, que no és només l'interès de l'entitat o de la secció, ni molt menys, però al final el senyor A és la que treu molta atracció o molts dels focus, i ha estat l'encarregat de confeccionar plantilla, cos tècnic, al final les últimes temporades del Cinera. Per tant, pes important del Santi Sardà, ja et dic, en tota la secció, però també especialment ho focalitzo en el Cinera. Per tant, aquí tindrem canvis, o hi ha hagut canvis?
Sí. Mira, nosaltres ara apostem per un model en el qual hi hagin rols més marcats, més identificats i més enfocats a una tasca, no pas rols doncs, que han de fer moltes tasques, d'acord? En aquest sentit, a la casa, com et deia, tenim gent molt bona, val? I, per exemple, doncs, podem anunciar que el Santi Bertolín serà, i comença a ser, de fet, el nostre responsable de metodologia, d'acord? És a dir, volem que des de la base fins al primer equip tinguem doncs, tot un segell que se'ns reconegui, tant a nivell esportiu com no esportiu, com també molt a nivell de valors i de manera de ser i manera de fer. Val? I hem vist en el Santi doncs, una persona especialment brillant per poder fer aquesta tasca i ell s'ho ha pres amb moltes ganes i en té moltíssimes ganes de començar. No? Després també volem reforçar molt la figura dels coordinadors, d'acord? No un sol coordinador, sinó diferents coordinadors per seccions o per categories, diguem-ne, i en aquest sentit tenim a tres persones doncs, molt involucrades amb la casa, que tots són coneguts. De fet, per una banda hi ha l'Ignasi González, que és el nostre coordinador de les categories inferiors, després hi ha el Carles Povedano, el Pove, tots dos jugadors del primer equip, aquests primers que dic, i després també hi ha el Roger Carrera, val? El Roger Carrera, que és, diguem-ne, la novetat, perquè l'Ignasi i el Pove doncs, ja feien doncs, certes tasques de coordinació, malgrat, com et deia, doncs, ara els volem potenciar molt més. S'hi afegeix també el Roger Carrera per la part dels sèniors, d'acord? I amb aquesta nova estructura el que pretenem doncs, és una mica, com et deia d'inici, és poder-se enfocar a tasques molt concretes de valor, no?, amb tot això.
Per tant, apuntem aquest nom, aleshores, la figura del Roger Carrera, exjugador més del cinera de la Pia, que serà, aleshores, pel que em dius, Xavi, doncs, l'encarregat ara de, doncs, això, de coordinar els sèniors i, per tant, el cinera. Un cinera que, si no m'equivoco, compleix la 25a temporada a segona B de forma consecutiva i que perilla aquesta posició. Al final ha arribat a això, a aquesta aturada nadalenca, en posicions de descens on ha estat pràcticament tota la temporada, lluny de poder sortir, però encara amb possibilitats perquè queda tota la segona volta. Com d'important és que el Senera continuï a segona B? És primordial, és vital, és un objectiu principal de la nova Junta?
Mira, jo el que pensem la Junta és que el camí que s'ha fet en el Senyor B és absolutament admirable. És a dir, durant 25 anys mantenir-se aquests nivells amb gent de la casa, de l'escola, amb el Pedro els últims anys, és una cosa doncs, molt lloable perquè l'escola Pia no és un club esportiu que és professional i per tant doncs, pot tractar els jugadors professionalment, per tant econòmicament, no és el cas, no? I per tant té un mèrit admirable. El fet que pugem o baixem, doncs evidentment jo us haig de dir que nosaltres el que volem és mantenir la categoria. Ens agradaria molt poder mantenir la categoria i a més, et diré una cosa, nosaltres tenim molta confiança en aquest equip que és molt jove, d'acord? És molt jove, hi ha hagut aquest any doncs, persones que han marxat, s'ha perdut d'alguna forma doncs, anys d'experiència a la pista, però ara el que tenim és talent, és nanos amb moltes ganes que ho estan fent molt bé, com l'Eric Carrera, com en fi, el Pove, que encara doncs, és de la saga més jove, encara que és dels grans de la saga jove, el Graell, en fi, tenim molts que tenen un talent més que sobrat per estar a la categoria on són i el que cal és que ens acompanyin els resultats. I això no és senzill. Com tots sabem, que la pilota entri o no, doncs és el que marca la diferència. I pot ser doncs, que es faci justícia en el sentit doncs, d'aquest talent a la pista que realment es tradueixi en resultats, però també podria passar que no. I no ens agrada pensar en la idea, però si fos el cas, la Pia és una institució que no està aquí per dos anys, està aquí per quedar-se. No? I per tant, de vegades es fan dos passes enrere per fer-ne cinc endavant. I potser ens trobem en aquest cas. I si és així, doncs, escolta, confiança en l'equip i endavant.
Si no s'haguessin de fer aquestes passes enrere, tant de bo que no, perquè significaria que l'equip assoleix la permanència. Vaja, trasllado aquesta pregunta, potser seria més pel Roger, que ara és a l'encarregat d'això del Sènior A. Però hem d'esperar reforços ara de cara a la segona volta per intentar fer aquesta remuntada a la classificació? No?
Nosaltres pensem que amb l'equip actual tenim molt de talent i és ben cert, però, que tot aquell que tingui ganes d'ajudar-nos i que vingui del nostre entorn, al final, perquè la Pia és això, no? La Pia és gent de l'entorn, doncs sí, poden ser més que benvinguts i estudiats. Llavors també et puc dir que estem estudiant algun cas en concret, que avui prefereixo no parlar-ne, però la idea és que doncs, seguim tirant d'això, no? D'aquesta èpica escolar que ens ha portat on som.
baixar de categoria, i sé el que m'has dit en l'anterior resposta, però podria fer trontollar una mica aquest sentiment de pertinença o aquesta família que teniu a Can Colapi, no? El fet de veure tots els partits del Senyorà, que venen tots els nois de la base, o molta gent de la base, no?, que va animar el primer equip, i a més per les característiques de Can Colapi, sempre ho diem allò, venen, només que cridin quatre, retumba tot allà, no? Però realment és nombrosa l'afició de l'Escola Pia. Si es perdés la categoria, teniu el temor que potser es pugui perdre una mica, no?, aquest suport intern que teniu entre vosaltres?
No, la veritat és que no. Val? El que et puc dir és que els partits del Senyor B també venen nanos de la base a veure els partits del juvenil, els partits del cadet. És a dir, tu ho has dit, la Pia és més que un club, una família. Val? I com a tal, jo ho veig en els meus nanos, que són molt jovenets encara, estan a l'Arabí i al mini Benjamí, però de les coses que ens han fet a la Junta actual, que al final són pares, i a més vull aprofitar per agrair-los moltíssim que hagin fet aquest pas tots junts al meu costat per poder fer el que estem fent. Aquí hi ha la meva dona, la Laia Paré, que juntament amb l'Anna Grinyó i la Cristina Gutiérrez estan fent una feina espectacular, i el Xavier Nogués, l'Ivan Berbiati i el Lluís Carnerero, que en fi, que porten més la part esportiva. Entre tots, el que ens hem adonat és de la potència de la família, del teixit. És a dir, quan els meus nanos van pel carrer, els saluden. Els saluden nanos molt grans. Val? Jo al principi m'espantava, dic, ara ens ven un grup de nanos de 16, 17 anys que ens venen i ens saluden i ens parem aquí al mig del carrer. Llavors ho vas veient, i és això, és el que ha fet i el que fa i el que farà de la Pia la institució que és i el club que és. I com et deia, més que un club, una família, i per tant en els millors moments estem junts i en els moments més difícils, si esdevenen, doncs també.
Xavi, et vam veure fa unes setmanes al Pavelló Nord, presenciant ja en el càrrec el teu primer derbi, Club Pia. Bé, a la pista al final no van sortir les coses com vosaltres voldríeu, evidentment. Va acabar el partit amb victòria del club, tot i que es va veure un derbi, la veritat, prou igualat i emocionant. Et pregunto en el terreny institucional, no?, més enllà del que passa a la pista. Relacions amb el club, primers contactes que hàgiu tingut, o això, ni que sigui allò, quan suposo que us vau saludar allà al Pavelló Nord, què tal amb la gent de Natació Sabadell?
Molt bé, molt bé. Vam estar junts tot el partit, a la seva grada. Molt bona acollida i molt bona recepció. Jo crec que la rivalitat s'ha de veure a la pista, no? I a nivell institucional som dos institucions molt importants que té la ciutat, i és la nostra obligació, diria fins i tot, que hi hagi molt bona cordialitat, i a més que intentem entre tots, que és una de les coses també que nosaltres veiem, no? Que moltes vegades, doncs, a la pista es viuen les coses amb molta passió, no? I de vegades a la grada també, i el que hem d'intentar entre tots, uns i altres, i aquesta és una crida que llanço a qui ens escolti, és mirar que la passió es mantingui a la pista, perquè és on val la pena que estigui, no? Per tota la resta de coses que poden passar, i que malauradament, doncs, he vist que passaven altres moments, no sumen, al contrari, resten, no? I això com a institucions, doncs, ens fa més febles a tots. Per tant, amb el club molt bé, i també comptem amb aquesta complicitat, jo crec, perquè les coses de la pista es quedin a la pista.
Tant de bo que sigui així, també per als futurs derbis, que de moment tenim un garantit aquesta temporada, i esperem que per les pròximes temporades també. Per anar acabant, Xavi, més enllà d'aquest rol en el Senyor A, si no m'equivoco, teniu 18 equips federats. No sé si un dels reptes a l'Escola Pia és poder ampliar, i sé que heu fet crida també, etcètera, a que més noies s'assumin al projecte, però d'aquests equips crec que hi ha un de femení del juvenil. És un dels reptes de l'Escola Pia?
Absolutament. De fet, és potser una de les coses que no ens agrada dels últims anys, d'acord? Mira, penso que l'esport i l'esport competitiu, l'esport federat, és una, com dèiem a l'inici, no? És una eina de formació espectacular. I crec que perseguir quanta més persones millor es puguin apuntar aquest carro és la nostra obligació. des del femení estem veient, o des de la vessant femenina estem veient que els darrers anys hi ha hagut un s'ha reculat, no? I per tant, tenim moltes ganes de fer una crida i que s'apuntin més nenes, no? Perquè noies joves, nenes petites que vulguin venir i jugar amb nosaltres, perquè s'ho passaran bé. La veritat és que l'equip juvenil és molt únic. Les entrena el Carlos Povedano, el Pove,
sí.
I la veritat és que fan una pinya molt maca i esperem que renovin totes la temporada que ve i que puguem, amb la seva complicitat i ajuda també, fer una crida que més noies se'ns apuntin.
Doncs Xavi Pinosa, president de la secció de futbol sala de l'Escola Pia des del setembre, t'agraïm aquesta estona. Que tinguis un bon 2025, que tingueu sort en aquest projecte i pel que fa al Senera, doncs molta sort també, a veure si s'assoleix la permanència aquesta temporada, encara que sigui complicat, però hi ha marge per la remuntada a la classificació, així que sort també en aquest sentit.
Del que estem segurs és que ho deixaran tot a la pista, com han fet sempre, i això, només això ja és el motiu d'orgull més important que hem de tenir tots. Moltes gràcies per tot.
Gràcies, Xavi. D'un minut per arribar al punt de les dues del migdia, doncs amb la secció de futbol sala de l'Escola Pia, nosaltres ho deixem aquí avui. Ja sabeu que en uns minutets podeu recuperar el programa al nostre podcast. Abraçada de la Rocío García, que ha estat a les vies de so, nosaltres tornem amb més Hotel Suís a partir de dimarts a la una del migdia. Ja amb el Pau Vituri al capdavant i després d'aquesta festivitat de Reis. Tot i això, mentrestant, seguiu atents a les nostres xarxes socials, a radiosabadell.fm, a la nostra app, etc, etc, per si hi hagués qualsevol novetat, especialment al voltant del centre d'esports, però també en el món de l'esport en general, perquè allà ho tindreu tot actualitzat durant aquests dies. Ara el que toca és el Notícies Migdia amb la Núria García. Que vagi molt bé el cap de setmana i que us portin moltes coses als Reis. Adeu, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.